Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
7 minuts que passen de les 4 de la tarda. Escoltant amb vosaltres Paint the Skies de Marina Babyface i també els Beatroots, que tornen més forts que mai. Francisco?
És un gustàs, això, eh?
Això sona molt
bé. Diuen que és de, què sé jo, de Chicago?
I dius, perfectament, podria ser, no? Aquest so així com molt tro. Bé, dèiem que tornen més forts que mai amb el seu nou disc, Journey, que presenten amb un so... Podríem dir també, ara ho parlarem, eh? Més madur, meticulosament, més elaborat.
És que la Marina és un clàssic del gènere. Realment sap el que fa, eh? Poca broma.
Clar, llavors, clar, a través d'aquest àlbum, la cantant ens condueix, la Marina ens condueix en un viatge personal, ja veureu, ara en parlarem amb ella, explorant temes com ara la maternitat, la separació, la renovació i la superació. Amb una fusió de funk, també de soul, de rock, cada cançó ens ofereix un univers sonor que no deixa ningú indiferent. Com estàs?
Hola, què tal? Molt bé.
Estàs tu. És que tu eres l'Uri, eh? Vull dir, és que et creus que aquest so, no?, està produït, elaborat a Estats Units, sí, saps? I dius, sí, doncs no és aquí a casa, eh?
Aquí a prop, no?
Sí, aquí sí, a prop,
sí.
No?
Sí, sí. No, bueno, estem molt contents.
Com esteu? Esteu contents?
Sí.
Perquè creu que el 5 d'abril, no?, vau fer la primera presentació, no?
Sí, va ser com una pre-presentació, perquè de fet no havia sortit ni el disc. Dates, bueno, tu vas posant, no?, les dates allà on toquen, després les coses retracen i dius, bueno, doncs pre-presentem i després el demés ja serà la presentació. Bueno, mira, i s'ha el salto de mata.
No, és que les coses funcionen així, no, Marina, al final, vull dir...
No, jo em poso un dia, sí. Jo em poso les dates i després ja a veure com arribo allà. Ja arribarem. Como lleguemos, pero llegaremos.
Bueno, perquè per una banda hi ha el que és els músics i per l'altra hi ha el que és la indústria i fer el disco i editar. Clar. I tu ets una professional i compleixes amb els que en diuen timings,
sí,
ara.
Sí, sí, exacte.
I la resta, bueno, ja és més difícil. Ja no depèn de tu.
Total. Llavors, bueno, jo millor... Però jo almenys prefereixo posar-me la data.
Sí.
I a més sé que estarà... El que estigui, estarà...
Endavant, i es presenta.
Exacte, llavors ho tindrem. Ja no sé com, però ho tindrem.
I com estan rebent el disc, la gent? Com ho has notat? Com ho heu notat, no?
Bé. La veritat és que molt bé, estem contents. Això, concerts, estan sortint coses, la gent, sí, el feedback de la gent, no? Los números de les xarxes i tot això, tot bastant bé, estem contents. Sí,
perquè, deixem repassar, el 2014 vau llançar el vostre primer àlbum, Time to Begin, no? Demostrant aquest estil, no sé, Uri, tu també ajuda'm, propi, influenciat per diverses corrents musicals.
Clar, perquè la Marina, molta gent la coneixerà de la seva etapa amb els Pepper Potts que feien. Van començar fent una música més ska, reggae, després van derivar cap al soul. Molt acadèmic, molt ben fet, molt canònic. I amb aquesta excursió en solitari, podríem dir, en el moment en què la Marina surt dels Pepper Potts, fa una cosa molt més personal i ja comença a barrejar moltes... Bueno, de la música d'arrel negra, però diferents estils.
Exacte, també el que venia de gust en el moment, no? Sense... Clar, amb els Pepper Potts, bueno, primer fèiem més, no?, Sky Rocksteady, però després fèiem Motown només. Llavors, havia de ser només soul, aquell soul, no? Només Motown, aquella manera de fer, i llavors, clar, és molt acotat. Bé, van tenir el seu èxit també perquè ho fèiem així, però clar, a l'hora de composar, a l'hora de fer-ho tot, és com, no, és que tiene que ser d'esta manera solo.
Mira, anem a recuperar una mica de Pepper Potts. Això arriba, en un moment.
Sí, sí, és que em sembla que és el clip, no?
Wanna Blindy Trusting You, no?
Sí, sí. Aquest és el...
Clar, tu deies, és aquest... Oh, que bo, és que aquest és boníssim, també, Vau ser un referent gironí, de, com deies, de sol i d'escà, no,
sí,
Maria?
Sí, jo crec que sí.
Què et motiva i què et manté inspirada com a artista, no? Després de tants anys, crec que deia també a l'Uri, no?, dedicada a la música. Marina, tu, igualment, cap endavant, no?
Sí, sí, és com, no? Jo crec que el que té el cuquet aquest a dins de sí. composar... Primer, una part és composar i després és voler portar-ho en concert i voler-ho compartir, no? Que són, hi ha gent que es queda més amb una part, es queda més amb l'altra, però jo és com, jo necessito les dues. Jo estic a casa i composo i vaig traient idees fins que em surt una idea boníssima i dic, és que això ho he de fer.
Yeah.
Què faràs? Quedar tancat en un calaix? Mm. Llavors, clar, dius, vinga, va, vamos, a hacer un disco, no? I quan tens diverses idees molt bones, dius, bueno, pues ens hi posem. I llavors després dius, es que esto no quiero que se quede aquí haciendo reproducciones. Jo vull portar-ho als concerts, vull compartir-ho, vull que la gent ho canti, vull expressar-me i vull disfrutar, perquè disfruto mucho a l'escenari.
I és el mateix fer un disc ara que abans, o no? Què ha canviat?
No, clar. Gens, mira, abans, com a mínim, depèn de quina formació i tot, però tenies l'ajuda de la discogràfica, com a mínim per començar.
Temps romàntics, aquests.
Exacte, que et donaven dinerito per algo, de dir-me que sigui, pues, o per un vídeo, o per gravar, o per el que sigui. Llavors, depèn de tu qui fossis, pues, et donava més o menys, però com a mínim tenies algo com per començar. Mm. No de dir, mira, pues, i si dius, bueno, pues, no m'he gastat tants diners en gravar, perquè al final, pues, entre col·legues ens ho hem fet, pues, me'ls gasto en un videoclip ben parit. Pues, ara ni això, és que no tinc ni diners pel videoclip, ni diners pel disco, ni diners per res. Llavors, clar, d'on surt això? O de la butxaca, de meva, o d'Anna, i després recuperes amb els concerts. Perquè és que els diners reals de reproduccions és que tampoc arriba.
Ja.
Yeah. De Spotify o tot això no arriba enlloc. No, no, no,
és visibilitat, no, Marina, sí, d'alguna manera?
Vull dir, sí, és... I després tens la sort d'anar fent concerts, que per sort nosaltres sí, i d'això doncs, vas recuperant.
Creus que són molt, molt esclaus d'aquest concepte de Spotify, de les reproduccions, dels fans que tens a Instagram? Perquè tu, almenys, previ a tot això, has viscut una etapa on realment...
Zero, sí.
Clar, o sigui, tu venies el teu producte, te'l compraven i endavant. I ara potser sí. Estem molt més encursetats en quantes reproduccions tens. L'èxit es mereix potser més amb això que no pas
sí,
amb la teva...
I tu
ets una professional que portes anys.
Molts anys. L'altre diu, jo crec que llevo 20 anys. Veus?
Doncs comptes, no? Dius, 20 anys, ja.
Primer concert, sí, ja, amb Pepperbots vaig entrar fa... que jo era molt joveneta, i fa 20 anys.
Que fort.
O sigui, professionalment, diguéssim, no? Professionalment hablando, és com, uau, quants anys fa. Però, sí, o sigui, clar, avui dia inclús ens pregunten per fer bolos o per... Quants seguidors teniu?
És el primer que es pregunten, eh?
Bueno, primer no, però moltes vegades ho pregunten.
I sense vergonya, eh? Vull dir, sí, perquè sí. Tu vens amb un producte, amb una factura totalment professional, amb una trajectòria que t'hauria d'avalar...
Sí, sí.
I però resulta que...
Quants seguidors tens?
Clar, com que és un projecte... Ja, en el teu cas ja portes tres discos, però en el cas del primer disc, per exemple, és un projecte nou, tota la feina prèvia ja no et serveix.
És que, com, quants seguidors tens? I a sobre, aquesta és l'altra cosa. Si és un producte... Jo ho entenc, si és un producte per gent jove, que tots els joves estan a la xarxa, però el meu producte, que és de mi edat per arriba, claro, és per no, o sigui, és que, clar, no hi ha nen. Sí que n'hi ha, cada vegada ja veig més gent jove i això mola. Però dius, és que aquesta gent està a les xarxes, però ni estan tantes hores,
clar,
ni li dediquen tanta estona. Al TikTok ja al·lucina, perquè ahí no aparece nadie. Jo el tinc, el tinc allà, vaig penjant coses, però allò està mort.
I te'n surts?
Està mort. Està... O sigui, me'n surto, però està mort.
Francisco,
està mort.
Li has de dir, Maria, que ho provi. Perquè...
Jo ho he intentat, Mercè, però no, soc boomer de debò.
No, jo estic a tope, ara. Estic super instagramer, faig vídeos d'aquests TikToks. Bueno,
sí,
lo hago todo. Estic a tope.
Tot per la música, Maria.
Sí, sí.
Però, clar, ho deia l'Uri, si no m'equivoco, 2017 va ser, no?, el darrer any que vau treure aquest tercer disc i clar, des d'aleshores no traieu cap disc?
Res. Ni disc, ni concerts, ni res. Nada.
Què va passar?
Un poc embarassada. Sí, sí.
Però això, clar, t'hi has embarassada el 2017?
El 16.
Del 16, sí. I llavors, clar, del 2017 ara, 2024, has fet de mare.
Bueno, sí, jo vaig intentar, de fet, vam intentar arrencar just abans de la pandèmia. Vam tornar a arrencar com a finals del 2019.
Val.
Quan va assajar, vinga, va, sí, tenim temes nous, no sé què, no sé quantos, tenim un munt de temes, i com, ha venit la pandèmia. I llavors es va refredar tot, i llavors jo ho he tornat a intentar una altra vegada, i, bueno, ha quallat ara.
I deixa'm preguntar-te, Marina, també, perquè quina creus, no, que és la clau per la vostra capacitat de mantenir un so únic? Mira, l'altre dia, quan van venir els Elefantes, dèiem això, perquè estem en un moment en què hi ha tantes influències musicals, no? Que deia l'Uri, t'arriba ara la música que et portes al reggaeton, o, saps? O, jo què sé...
El trap, el K-pop.
Exacte, sí, sí. No? Com es fa això, no?, de ser fidel a un mateix i dir, no, i confiar en la música que tu sempre has defensat, i si has tingut com a vegades aquest punt de dir, va, jugo amb això o no?
La tentació.
Jo crec que s'hi val tot. Jo crec que s'hi val tot. Si val ser fidel i si val no ser-ho. Yeah. O sigui, és molt guai també reinventar-te i de, bueno, pues, qui em vulgui seguir, que em segueixi, i qui no, doncs, pues, com canviem nosaltres? Tu ets la mateixa que fa cinc anys ets la mateixa. No. I fa 10 i fa 20, és com, sóc una persona totalment diferent, no? És com, bueno, doncs en aquests canvis també és guai que es reflecteixi en la música, no? En el meu cas, jo com soy una cabeza quadrada, doncs m'agrada això i jo vull fer això i punto, no? Però sí que és veritat que dintre d'això, doncs, els primers discos potser eren una mica més naïfs, més pop i més... Els meus, eh? Més pop i més fàcils i tot molt fàcil, perquè també em venia de gust de com sortir d'algú tan encasillat i ser més lliure en quant a anar pel pop, que quiero ir a mi al pop un rato, i ara m'he desquitado del pop. És com, no. Com
ara mica, no em ve de gust.
Ara no em ve de gust, no? Sí. Més arrel, més una mica més, com, més autèntic del que em ve de gust de fer a mi, no?
Escoltem una mica.
Vinga, escoltem una mica més de Marina Babyface i els Beatruts. I've been blind, I just can't believe it. Don't know how you threw it all, but somehow I missed it. Never thought that you could hurt me that bad. So bad. Never thought you could completely break my heart. Aquesta veu. Què fa la teva... a casa, quan ho escolteu, no? Tens una filla.
Tinc una filla, sí.
Què fa quan t'escolta?
Bueno, ella canta més que jo.
Sí?
Sí, no, ella canta moltíssim, sí. Canta tot el dia. No, té la veu...
Té la veu que té?
Que té, però canta molt i cantem molt juntes.
Sí,
ella toca la guitarra. Sí. Bueno,
és que a casa de l'Herrero...
Clar.
Sí.
No vull patar el guió i avançar-me, però què s'ha de dir? La Marina té un talent inconmensurable amb la veu, té una escola de música, i quants... Això és una fricada meva, perdó, però quantes tècniques hi ha en aquest disc? Tècniques vocals?
Home, no, totes, no? Claro, sí. Home, sí. Clar, jo també soc molt friqui, no?, en la tècnica de cant, m'agrada molt i m'agrada molt estudiar-la i porto molts anys ficada, i això fa el 2020... Abans que comencés...
Abans de la pandèmia, també.
Abans de la pandèmia, tot. És que, clar...
No, em va pillar de ple, eh? Sí. 3 mesos portàvem oberts i pandèmia, pam. Que també sobre això és com... Tampoc ho puc fer-ho tot, no? Vaig obrir un negoci, no?, con el local a Sant Cugat i llavors també...
Negoci que va molt bé, Marina,
em vaig dedicar allà...
Si estic contents, no? Sí, vull dir...
Sí, llavors, clar, som 3 profes.
Sí.
Un poquet teníem 4 profes i tornarem... Bueno, som 4 profes. 4 o 3. I és només de veu, només de cant, escola només de cant. I vaig dir, no, quiero solo para cantantes, dius que estigui tot enfocat al cantant, des de l'acompanyament, que tu puguis aprendre un instrument per acompanyar-te, no? Que prenguis guitarra i piano, sobretot, que sigui, però no sigui com a instrument principal, sinó que sigui per tu, passant per la composició, passant per tot el procés de la veu, i sobretot això, molta tècnica i tal.
Deixa'm tornar al disc Journey, al quart disc de la Marina Babyface i els Beatruts. Explica'ns una mica, perquè crec que tornes amb uns músics en part nous.
Sí.
O sigui, això garanteix també un aire fresc, o no sé què creus que aporta, no?, el projecte, aquests músics que s'ha de parlar, no?
Sí,
que
sí.
Són, com tu deies, no?, aquesta veu que acompanya el músic.
Sí, la veritat, he tingut molta sort. O sigui, tinc l'Oriol Pi de la Serra, que és teclista, que aquest porto amb ell des de sempre.
Té alguna cosa a veure amb el Quim de la Serra?
No.
Però és un cognom que vesteix, també.
Mola, però no. Ell ve més de la rumba i tal, però ho toca tot increïble. Llavors, el Joan Vigo, que és baixista, que és també baixista de contrablues
i tant.
De l'escena, que aquests també porten amb mi des de sempre. I llavors el Frank, que és la meva exparella, ho va deixar, i llavors tinc l'Àlex Zayas, que és el guitarrista, que increïble, o sigui, em sento molt afortunada perquè és un guitarrista de blues conegut dintre l'escena, que ell també té els seus discos, és també compositor, fa les seves cançons, i no és habitual que ell sigui guitarrista acompanyant.
S'assumi un projecte, no?
Exacte. Sí, llavors ell té el seu, sí, no? Sí. Toca per altra gent. Llavors li va venir de gust, li agrada, crec que fem molt bon equip, fem molt bona pinya amb tots, i sobre canta molt bé, o sigui, vam fer els coros.
Fantàstic.
És molt guapo, també.
Escolta, aquest noi.
I fa molt bons coros.
Sí.
Clar, genial. Llavors l'última incorporació, que és del setembre, que és el Sergi Torrents, que és la bateria, que és el més jove, que és espectacular, però increïble. I toca amb mil gent, també toca, està molt liat, clar, és el que passa quan són tan buenos, que toquen com un montón, però és boníssim.
Bueno, i deixa't, perquè ara estan mirant pròxims concerts de la Marina Babyface i els Beatrots, que estaran a Barcelona, a la Farinera del Clot, no?, el 19 d'abril.
Exacte, aquest divendres.
Ah, aquest divendres, ja, és que dius 19 d'abril.
No sabem el dia que vivim.
Però sí, és aquest divendres. 3 de maig a Lleida. Estareu a Besalú, estareu a Madrid, estareu a Saragossa, a Santa Perpètua de Mogoda, i el que pugui venir,
I
no?
N'hi ha diversos ja per l'estiu, ja, que sembla que encara no es poden dir.
Però
sembla que encara no m'han dit, no ho digues tot ja.
Quan no es poden dir, són coses...
No, i deixa'm preguntar, perquè abans ho parlàvem també fora antena, crec que és interessant, Marina, de com ha canviat tot, l'evolució, no? Perquè ara estan parlant de grans gires, no? El Francisco deia, que la Marina Babyface ha fet gires, no? Deies
al
Japó,
Europa...
Clar, gairebé per tot el món, no? No és el mateix, no? Ara, iniciar una gira,
Mira,
Marina.
Mira, i això ja, no, anar a Madrid i Saragossa cap de setmana ja és festa, ja és jauja, els nois, els músics em deien, ens anem de colònies, saps? És com, bueno...
Però ja és una inversió, ja, que has de recuperar.
Sí, sí, sí. No, a veure, nosaltres tenim les sales que ja hem anat, amb la gent que ja coneixem, que alguns anem a més a aquests i altres anem a taquilla, però ja són sales que coneixem, que a part que ens tracten molt bé i que sabem que tot bien.
Pels que ens agrada una mica la no sé si dir-ho, música més orgànica, no tan... fet amb màquines, amb veu que no té autotune i tal, creus que... Encara hi ha un circuit per poder girar per sales, per poder ràdios on sonar...
Jo crec que és ràdios on sonar, esto ja no. Però...
Excepte Ràdio Estel, clar.
Exacte.
Saps que sona molt? Exacte. Sí, tu sones molt, a la Fórmula Estel.
Ah, sí?
Sí, la Maria Sierra Rodríguez, la cap de discoteca. No, però jo recordo moltíssim quan sona la Fórmula Estel, tu sones molt, Marina.
Ah, que guai. Molt bé. Però sí, me n'alegro. Però la veritat és que, però és veritat que tema ràdios i tal... Hòstia, és molt difícil també perquè la gent va més, no? És més xarxes que menys ràdio, no sé. Yeah. Però jo crec que el tema sales... O sigui, jo crec que la gent... Uns diuen una cosa, tots diuen altra, però jo crec que...
Què diu el músic?
Jo crec... O sigui, primer, tot està mal, eh? Tot mal, pagant mal, això sí, això està clar. Però crec que la gent té moltes ganes de sortir, la gent té moltes ganes de... I també tenen ganes de música en directe. Potser no tant de pagar, potser no tant de... Depèn de què, però el gent està sortint i està dient no, plan de música en directo i després salir. O sigui que s'està... Crec que a poc a poc està tornant una miqueta, però molt a poc a poc i tampoc es volen fer una gran inversió, però bueno, jo crec que una miqueta sí.
Parlant d'una nova vida, d'una nova etapa, que tu deies, no? Et preguntava què va passar el 2017, doncs que vaig ser mare.
Sí,
no?
Sí.
Com arriba, no, Marina, a aquest punt d'aquesta maternitat, també aquesta separació, no? Que també ho expliques, aquesta superació. Com va néixer, no?, aquesta idea de dir, això ho vaig de treure, ho vaig de, no?, vehicular a través de la música d'alguna manera, i com ha estat l'experiència?
Clar, la cosa és que, clar, jo portava fent temes en mi casa, componiendo, pues, des del 2017, no? I va, pues, temes, i després... Tornem a arrencar, nosaltres ja vam començar a arrencar el 2019 i ja tenia un munt de temes composats. Pandèmia, torna, torno a arrencar el projecte, tinc una cua de temes, que després no els he fet servir, però tinc una cua de temes dels quals potser he anat triant un o dos, o dos o tres per aquest disco, més, i que la gran majoria són aquest d'aquest últim any, no? Llavors tinc l'últim tema del disco, per exemple, que seria com el primer, que és el Your Smile, de quan la Fiona, la meva filla, era bebè. Llavors, bueno, plorava molt, bueno, tot bastant durito. Noches duríssimes.
Què li has de dir, Francisco? Què no has de dir?
Tinc una filla que es diu Marina.
Ah, sí? Es diu Marina? No sé.
Gairebé dos anyets i estem en aquest punt.
Bueno, pues, clar.
Hauré de fer un disco.
Hòstia, després, quan tingui set, com la meva. Pues, clar, no, i clar, i llavors plorava molt i es diu Your Smile perquè és el moment que quan somriu i trobes, li veus la primera somriure, vale, dius, comença, a valer la pena o veig una mica de llum, no? I després tenim el Thank You, que també li dedico amb ella després dels moments durs de, bueno, pues separació, clar, divorci, la nena... jo me'n vaig anar de casa i vaig haver de buscar un pis amb ella, no? I llavors és com que li dedico la cançó amb ella de la força que em dona ella per tirar endavant i que tot el que he fet, tot el que he triat i tot el camí ho estic fent per ella, no? I com sempre, per anar millor i per anar millor i juntes. Llavors,
doncs escolta.
Que suena.
I, escolta, fem una cosa. Vols que... Ho hem de deixar aquí, Francisco? Jo no sé si tens alguna pregunta més a la Marina.
No, jo, mira, remarcar això que deia ara ella, que és una mica el paradigma de la música que es dedica, que té la carrera, diguem, de fer música, que té l'acadèmia, que és mare, i que a dia d'avui jo crec que això té un mèrit increïble i xapó. Només dir això.
Vinga, moltes gràcies.
Mira, sí, i saps què fem? Fem una cosa, li diem, acomiadem avui a la Marina Babyface, apunteu-vos aquestes dates pels pròxims concerts, sobretot aquest divendres, que és aquest divendres.
Sí, és gratis, l'únic que em sembla que queden molt poques entrades.
Ep, doncs
molt
escolta,
poques.
Cap a la farinera del Clot, al Barcelona Districte Cultural, Marina Babyface and the Beat Roads, que estaran amb cançons com Thank You. Què et sembla? Acabem així, Marina?
Genial.
Que vagi molt bé,
eh?
Moltes gràcies.
Ràdio Estel. Entres a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel oficial i fas clic a podcast. I ja ho tens. El què? El que vulguis. Gastronomia, música, entrevistes, cultura, nutrició, ensenyament... Els podcasts de Ràdio Estel ho tenen tot. Troba'ls també a Spotify.
Per primavera arriba la teva nova era. Aquella on tu marques els objectius i DIR posa tota la resta per arribar-hi. Classes d'activitats dirigides, DIR Bootcamp, musculació, piscines, pàdel, solàriums i tot el que cal per renéixer. Apunta't ara i aconsegueix 2 mesos gratis. Informa't al club o a DIR.cat. DIR, el gimnàs de Catalunya.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
estem aquí ja molt a Vallejo. Sí. Vallejo
anàvem xerrant.
Anàvem, ja anàvem parlant. Li dic, és que aquest cap de setmana vaig tenir... Va ser aquest cap de setmana? No me'n recordo.
Sí, perquè la setmana passada vam parlar del documental de Dastur, a Disney Plus.
Sí.
75 milions de dòlars, eh? per tenir-lo.
Jo li deia a la Vallejo, però és que aquesta noia, quants anys té? Em deia 34.
Crec que en té 34.
Deu tenir, no? Així, i clar, el que fa, aguanta 3 hores i... 3 hores?
30.
Sí, 3 hores i mitja. I em diu, bueno, i la Vallejo em deia...
És que és la seva feina?
Clar.
A veure, és veritat. Que la fa molt bé.
Jo et dic, al minut estic... Val, que jo no estic entrenada, ho sé, però al minut estic al terra.
Però com fas tu les entrevistes?
No.
De meravella.
No. Però,
i la Taylor Vallejo. Swift? Ah, la Taylor Swift canta, balla.
No ho sé, jo
i
em vaig
toca
quedar...
instruments. Sí.
Però com ho
I
fa?
Compon,
I, perdona, també. I com vola? Com va d'una part a l'altra? Això ja a mi em tenia meravellada, eh?
Sí.
Sí o no?
Sí.
Que apareix per tot arreu.
Clar, és que està tan ben fet.
Està molt ben fet.
I hi ha tanta feina al darrere d'assaig, d'aquí poso el peu, aquí està la càmera, aquí et pico l'ullet, aquí miro el públic, aquí... A veure, està editat, ja ho sabem, però tot i així...
I Vallejo, deixa'm també reivindicar la feina, mira, que estava amb la Marina Babyface, de tot l'equip que hi ha al voltant de Taylor Swift, no? Perquè...
El cor...
Que allò funcioni.
Aquelles quatre veus, és tothom a l'uníssim. És com un videoclip. Però
sí,
com si haguessin fet un videoclip que l'assagen potser... O sigui, que el van fent durant una gravació, un rodatge d'aquell de 12-14 hores, però ella te'l fa la primera, en directe, i en 3 hores i mitja t'ho fa tot.
Sí, sí, no, totalment. I jo pensava també, saps, amb la gent que està a sota, esperant, quan ella baixa cap a baix a l'escenari, i que estan allà per posar-li el vestuari, perquè hi ha el canvi de vestuari, i que tot ha d'anar al mil·límetre,
això
no?
És com quan canvies la roda de la Fórmula 1.
Tal
que
qual.
Que sembla una cosa menor, però quan ho fan malament...
Fatal.
Això demostra que el treball en equip és molt important.
Vas veure el Barça i tu, ara que parles
d'equip. Jo estava al teatre.
Ah, sí?
Sí.
Mira, jo també, eh?
Ah, sí?
Què vas anar a veure?
Els Criminals, el TNC.
Home.
Estàvem allà mateix?
No, jo vaig anar a veure Lluna Plena, al Heartbreak Hotel, que vindran divendres, per cert, eh? La Luisa Castells, que sí? Vale. I el Pep Moner. Per cert, una obra deliciosa, exquisita, en parlarem al Fabricació divendres. Però deixa'm dir-te que ha estat... Home, és l'estrena... El Nacional, ara mateix me'n parla també, de Criminals.
Sí, els Criminals d'en Jordi Prat i Coll, em va semblar que és meravellosa, que l'escenografia...
Maria Rodríguez, no?
Sí. Mario Cristina Plazas i tothom.
Amb qui et quedes tu, però?
Amb la Maria.
És que la Maria, jo...
I amb ell, és que pobre, m'oblido el seu nom, el que no és el Lluís Soler...
El Carreras? No, el Joan Carreras, no? Surt, crec.
Crec que sí. Ara anem a buscar.
Per favor.
Però l'escenografia és meravellosa. Hi ha música en directe. O sigui, està tan ben pensat. Bueno, en Jordi Prat i Coll sempre ho pensa tot molt bé. I no hi ha res a l'atzar. I podríem pensar que, més enllà del que veus... O sigui, jo no he tingut temps de pensar-hi, perquè hem de dir que va començar a les 7 i va acabar a les 10.
Però no s'ha estrenat. Això va ser...
Era preestrena.
Ah.
I què?
Et va agradar, eh?
Em va agradar. I les interpretacions són sublims, està tot tan ben treballat, és que el vestuari, la música, l'escenografia...
Tot.
Tot està molt bé.
No, ben segur
que... I el rerefons polític que hi ha, que jo no he tingut temps de pensar-hi, perquè després de... Bueno, no he tingut temps, o sigui...
No,
he dormit, entre mig he dormit i he treballat no he pogut pensar.
Que jo no té vida. Estaran a la caravana, segur. Vull dir que heu d'estar molt pendents a l'entrevista que els hi pugui fer el Trias, perquè segur serà interessantíssim. Ara, deixa'm veure, perquè ara també m'he quedat amb el... Sí, és el Carreras, no?
Sí. Doncs està sublim. Sí. Jo l'havia vist altres vegades i sempre m'agrada. És veritat que en aquest monòleg, que va passar també per aquí, no sé si va ser el Fabricació o el Caravan o la Caravana, jo no l'havia vist en aquest monòleg que feia, però altres vegades que l'he vist sempre m'havia agradat.
No, el Joan Carreras a la Caravana.
Val.
Sí.
Però aquí està espectacular.
Doncs escolta, mira... Molt bé.
Però avui no...
Avui no parlem de...
Bueno, parlem d'art,
sí.
Però diríem que comencem a fer un preescalfament de Sant Jordi. Programa especial, no? Tothom. On ha d'anar? El dimarts vinent.
Sí, estarem al carrer. De moment s'està acabant de fabricar.
Val.
Però sí, estarem al carrer, eh? O sigui, ens podreu venir a veure... Estarem a la tarda a Vallejo, i nosaltres veiem estat a la tarda, que sempre vam tocar al matí. I a veure, també és una experiència viure en Sant Jordi al carrer, no? Estarem a Rambla Catalunya.
És de les coses més boniques que es poden fer.
Davant de Sant Ramon de Penyafort, de la parròquia de Sant Ramon de Penyafort, allà. amb artistes, amb escriptors, sens dubte, del moment i moltes sorpreses.
Doncs per anar escalfant motors,
va, fem-ho, va, sí.
He pensat, va, doncs fem una mica d'escriptors, de... moltes escriptores, però també hi ha escriptors. De fet, comencem amb un d'ells, a veure si el reconeixes.
Señoras, señores, como les anunciábamos al principio, tenemos con nosotros a un maravilloso escritor.
Un escritor conocido, conocidísimo.
El infante terrible de Cataluña.
Un heterodoxo total de la vida y del sexo.
Terenci Moix.
No ha salido nadie como él. No hay otro escritor...
A veure, és que ja ens ho han dit, en Terenci Moix. Això és la fabulació infinita que està filmint. Teniu dos formats. Teniu el documental a l'ús, una hora i mitja, més o menys, i després la minissèrie, quatre capítols. Jo sóc més de documental que de minissèrie. Ara la minissèrie és una mica més extensa, quatre capítols, entre 30 i 60 minuts. I recordo que quan van començar els indocumentats, crec que era l'octubre o així, o sigui, feia poques setmanes que estàvem, i et deia, és una de les grans estrenes d'aquesta tardor. Mm. La fabulació infinita, que està Filmin, perquè és una coproducció de Filmin, dirigit per la Marta Layana. I bé, qui vulgui saber coses del Terenci Moix, doncs aquest és el seu documental. Arrenca amb la seva mort l'any 2003, que ja fa 20 anys.
Ja,
21, estava, no?
21 però... anys, sí, sí.
És impressionant.
Però sembla que sigui que faci res, quatre dies, no?
I... Doncs no, va ser el 2003. Bé, hi ha moltíssimes veus que parlen d'ell.
Qui xerra, sí, qui surt
Boris Izaguirre, gent de la família, Vicky Moix, Rosa Moix, cosina, Rosa Sender, la cunyada del Terenci Moix, també Juan Villegas, un veí del barri xinès, la Colita, que era molt
Home,
amiga.
Fotògrafa!
No? Clar, l'Anna Ixaf, la guionista, sí. Luis Antonio Villena, Anna Mayo, Relacions Públiques de Bocaccio, perquè clar, allò era... Allà passava tot, no? L'Enric Major, que va ser la seva parella durant 15 anys i parla de la seva relació. La Núria Espert, actriu i amiguíssima d'en Terenci Moix. Carlos Mir, crític de cinema i també bé, amic intimíssim d'en Terenci Moix. I bé, a part de que t'entren moltes ganes de llegir en Terenci Moix, doncs ens expliquen com era la Barcelona que comença als anys 40, no? Perquè ell va néixer el 6 de gener del 42, com era la seva relació amb la seva família.
Va néixer al Dia de Reis?
Sí.
Curiós.
De fet, ara estic dubtant, perquè van dir el Dia de Reis i jo vaig apuntar 6 de gener, però crec que és 5 de gener que va néixer.
Ah, bueno, l'Edit de Reis.
Sí. I veiem com era la relació amb la seva família, com ell des de petit sempre volia ser el centre d'atenció, com sempre volia tenir la raó, com tenia l'ego ben situat, no?
Com és el veieu que sempre troba la paraula perfecta per descriure amb elegància.
I aquesta fascinació que ell tenia pel cinema, que l'ajudava molt a evadir-se de la realitat, perquè que ell era un adolescent solitari, que no tenia amics, i els trobava a la ficció. Marxa a Roma el 69 perquè volia ser escriptor, deixa de dir-se Ramon, que és el nom de la partida de naixement per tenir aquest nom artístic, Terenci, torna i triomfa. I veiem una mica bé, la seva vida, no? com era un gran vividor, com tots els avançaments que li feien econòmics, els aprofita per gaudir de la vida, que era molt generós amb els seus amics, que era capritxós, i que ell doncs, sabia escriure molt bé i sabia, a vegades, no ser tan exigent, però ser més resultant, diríem, no?
M'agrada això.
Ser comercial, sí. Va guanyar el Planeta, i bé, es converteix en un personatge excèntric. La veritat és que a mi m'ha sorprès, perquè, clar, quan jo veia molt... I l'havia llegit, en Terenci Moix, jo era jove, molt jove, i ara és com que l'he posat en un altre context, no? M'ha mostrat una... Quan el veia a les entrevistes, i quan jo era jove, doncs ens semblava algú excèntric, molt divertit, no? Amb aquelles respostes tan ocorrents... I ara potser ja...
El veus diferent?
Sí, sí, ara li he trobat més pegues.
Ostres, sí. Val la pena veure-ho.
És com que et mostra un altre Terenci,
no?
Que potser ja es veia a les entrevistes de fa anys o quan el llegies, però potser jo no tenia aquesta capacitat crítica que potser tinc ara i he descobert un altre Terenci.
La fabulació infinita, eh?
Molt recomanable.
Et sembla si marxem tirem cap als Estats Units amb una escriptora que tot just fa 3 anys que ens va deixar.
My first notebook was given to me by my mother with the suggestion that I amuse myself by writing down my thoughts.
I didn't have any real clear picture of how to do it, but I do remember having very clear sense.
Això és Joan Didion de Center Wilton Hall. És un documental sobre la Joan Didion. Està a Netflix. El director és en Griffin Dunne, el seu nebot. Mm-hmm. I la Joan Didion, periodista, escriptora, està molt bé aquest documental perquè li fan una entrevista, el seu nebot l'entrevista ella poc abans de morir, i és ella molt gran, fent una repassada a la seva vida personal i professional. Una dona que amb mig any de diferència va perdre el seu marit i la seva filla. I veus una dona ja als últims... Veus que és el final de la seva vida, amb el cap superclar, amb molt sentit de l'humor, i amb moltíssimes imatges d'arxiu, vídeos familiars, de quan t'explica és que vam comprar una casa a Palm Beach, i veus vídeos d'aquests domèstics, no?, amb el seu marit, llegint, quan tenen la filla, que és una filla adoptada, com va creixent, moments familiars, moments amb amics, moments de festes, entrevistes que li han fet a ella, i l'ella del present, que posa en context tot això que va passant. Ella es va presentar a un concurs de la revista Vogue i va guanyar, i acabava d'estudiar a Berkeley, i la possibilitat quan guanyaves era treballar per Vogue o a Nova York o a París, i ella va triar a Nova York. Surt Lan Wintour, que l'entrevisten, sense Wintour. Ulleres. Crec que no l'havia vist mai, sense ulleres.
Jo tampoc.
Doncs aquí, molt al principi
Wintour,
del documental.
Que, o sigui, és
l'editora de Vogue.
Qui diuen, no?, que és la que inspira el Diablo de Sevista de Prada, no?
Exacte.
El paper de Meryl
Streep,
no?
Sí.
O sigui, ja us imagineu com pot ser, no?
Exacte. També el seu germà, escriptors, editors, i ajuda a posar bé en valor la figura de la Joan Didion, i veure com va haver-hi una època en el que els periodistes es guanyaven bé la vida escrivint un parell d'articles o tres a la setmana, i que era més que suficient en una època en la que tenia molt valor ser periodista, on la gent llegia diaris, on la gent estava esperant la columna. Va haver-hi una època que ella va fer una columna amb el seu marit, que també era escriptor. I és com enyorar, no?
Aquella nostàlgia, no?
Sí.
D'una altra època.
D'una altra època que jo no he viscut mai, aquest prestigi al periodisme.
Però que t'ha transportat perfectament,
i
no?
I que he pensat, quina enveja, en part,
que
no?
T'hagués agradat
una haver viscut aquesta època. Al final es parla del procés de dol, després, com deien, de la mort del seu marit i la seva filla, les seves últimes publicacions, l'any del pensament màgic i Nits blaves, que està molt lligat amb aquestes pèrdues. Ella va morir el 2021 amb 87 anys, i és un documental que té el ritme molt adequat amb la seva edat, amb una dona gran, amb molta energia.
I molt personal també, Olga, no sé si m'ho permets, no? Perquè fet pel mateix nebot, vull dir, què li preguntes, no? No?
Clar, i és com la Joan Didion familiar,
maco.
No?
Sí.
Van dir, no va ser la teva mare qui ens va trobar a la casa, perquè ningú més que ella podria conduir 95 quilòmetres per trobar-nos la casa. És de Netflix, la factura molt ben cuidada, no t'esperis un ritme accelerat, va al ritme adequat a la seva edat, amb calma, amb pausa, però sempre vol saber més, per tant, és una bona opció, i també ganes de llegir els llibres de la Joan Didion. Jo no me n'he llegit cap i pensava, me'ls llegiria
ara
tots.
Ara ho faré.
Sí, bueno, no sé, anirem sumant a la pila.
Doncs mira, de la Didion, que va morir, deia l'Olga ara, amb gairebé 90 anys, ara passem a una altra escriptora que també té documental i que va deixar-nos, Olga, quan just havia comprat 30 anys, eh?
Sílvia Plath, la poeta més important del segle XX.
For the poet Sylvia Plath, the post-war American dream was a prison, not a paradise. She grew up in the age of Cold War witch hunts and conservative values.
Això és un documental de Filmin, 59 minuts només, Sílvia Plath, dins de la campana de vidre. T'haig de dir que has de tenir el cos preparat per veure aquest documental, perquè la campana de vidre, el títol del documental, és també el títol de la seva única novel·la, on explica la seva història d'una dona americana als anys 50 que donava veu a les dones en una època en la que no se'ls escoltava. Tres setmanes després de la publicació de la novel·la, ella es va suïcidar. estava sola a casa amb els seus fills, que eren petits, i va obrir el gas i va deixar els fills en un lloc que fos segur, els va deixar de forma hermètica, els va deixar pa i llet. I el que respira aquest documental, tot i que acaben tots els amics, companys de vida, la filla fins i tot, que ella és una dona gran, intenten recordar la Sílvia Plath els moments que era feliç, com ella havia estat capaç de fer feliç a la gent que tenia al seu voltant, com ella sempre havia desitjat ser mare, i com la seva filla diu, això per mi és una cosa molt important, que posa molt en valor, no? La meva existència i com la meva mare em va estimar, tot i que suïcidés. Tot i que intenten acabar amb aquest mig somriure, complicat.
És dur
tot el que veus, perquè veus que és una noia que des del primer intent de suïcidi amb 20 anys, que va, la ingressa en un hospital psiquiàtric, la sotmeten a electroxocs, diverses recaigudes per depressió, una noia que des de petita escrivia sentint fragments dels seus diaris quan tenia 14, 15, 19 anys, que sempre patia perquè ella estava vivint en una època que no volia veure.
Que no volia viure.
No volia viure. Sí. Els homes tenien dret a tot i les dones estaven allà com d'acompanyament, no? Era el farcidet allà, un poc soroll, i ella tenia moltes coses a dir, tenia moltes ganes d'explicar-les i no es posava en valor el que feien les dones. Des de petita volia ser escriptora, escrivia poesia, era de Massachusetts, i ella també va guanyar un premi d'una revista, la revista de moda principal de l'època, que es deia Mademoiselle, i el premi era que totes les noies que el guanyaven s'anaven un mes a treballar a la revista i estaven en una mena de residència o col·legi major, totes convivien. Bé, al documental tenim estudioses de l'obra de Plath, amigues, companyes de feina, i potser el més destacat, diríem, el testimoni de la seva filla, que és puntual, però que posa molt en valor això, la figura de Plath com a mare. Veiem aquesta societat americana als anys 50, molt conservadora. És poètic, el documental, dura molt poc. Hi ha imatges d'ella, expliquen, no?, com ella volia anar fent coses importants, professionals, i com ho va aconseguir, però també hi ha alguns fragments que ells han ficcionat que són molt, molt poètics, d'una Sílvia Plath mirant la finestra. Però s'ha d'estar preparat per veure aquest documental. Ja, si tens ganes de veure una cosa lleugera, diríem que no és el moment.
Val.
Tot i així, ella va tenir alguns moments de felicitat a la seva vida. Va haver-hi un moment que va ser capaç de superar la depressió, se'n va anar a Anglaterra i li va ajudar a desconnectar amb tot aquell patiment de la joventut. Va conèixer el que va ser el seu marit, l'escriptor Ted Hughes. Allà va estudiar una segona llicenciatura en anglès. I aquella època ella va ser mare, va ser feliç. Però diríem que el moment d'escriure la novel·la, que era com reviure tot aquell patiment de quan era ella jove i com vivien les dones en aquella època, va reconnectar amb aquell patiment que no va ser capaç de superar i que li resultava realment terrible l'existència i bueno, no va veure una altra sortida.
Jo, Olga, et demano, mira, després d'aquesta història dura, però al mateix temps també, doncs...
Necessària, però quan un trobi el moment...
Això mateix. Alguna cosa més lleugera que ens
la
proposes?
Tenim.
Sí?
Sí, mira,
va.
Ara anem a relaxar-nos i anem a somriure i a riure amb la Fran Lebowitz.
Yes, in the back.
Hey, Fran, I actually never heard of you before.
That's really a good way to break the ice.
Ladies and gentlemen, the one and only Fran Lebowitz.
Ja has vist que ho han dit igual que jo. Són 7 capítols d'uns 30 minuts. I bé, ella, que és escriptora i humorista, és la protagonista d'aquesta sèrie documental que em sona que alguna vegada l'hem vist. Està produïda per Martin Scorsese, que ja l'ha entrevistat diverses vegades, i hi ha fragments de les seves converses, i que tenen un primer documental plegats el 2010 que es diu Public Speaking. Aquest Pretend It's a City suposem que és una ciutat, diríem que ella és el màxim atractiu. Ella és la protagonista, ella és una dona gran, que té més de 60 anys, i ella parla a càmera, veiem, o sigui, i t'explica, no? Va passejant per la ciutat, i hi ha com diferents d'aquests 7 capítols, doncs un parla de com és això de ser escriptor i periodista, un altre com és la ciutat, un altre la relació amb els amics... Ella és graciosa.
Llavors
si no hi ha un moment o un altre, sempre hi ha un moment en el que rius, o com a mínim somrius, i gaudeixes amb la seva ironia i aquesta acidesa fina que té, de la gent que és ocorrent, i, bueno, i que tenim la sort que la sents, i t'ho passes bé, i també... Bé, potser dius, ah, doncs anem a veure aquesta persona que m'ha fet passar aquesta bona estona. Si la llegeixo, què em passa?
Jo saps què passa? Tinc ganes que arribi al final.
Sí? És molt fan?
Molt.
Ah, no ho sabia!
Home, tu saps que va viure a Sarrià?
Sí, però... Sí. Però no sabia que t'agradava.
Que t'agradava.
Però, mira... Estem a tocar, eh?
Ja ho tenim, ja ho tenim. Deixa'm... També em sorprèn, també t'ho dic, Vallejo, que encara no has parlat d'un programa habitual, que parles sí. d'escriptors.
El Imperdibles de la 2.
Què ha passat aquí?
No, és que ara ve. Els Imperdibles els sí. podríeu mirar pràcticament tots, i d'escriptors en tenim un munt. S'emeten els diumenges a les 9 del vespre, a la 2, però estan tots a la plataforma RTV Play. I avui ens quedem amb la Carmen Martín Gaite.
Ay, hija, antes de que se me olvide, acabo de leer un libro... Ya habían puesto en televisión hace tiempo una serie de una de sus novelas, y ahora tu abuelo me ha regalado el libro. Tienes que leerla. Tiene muchos libros que te gustarán, Mariela.
Això és La reina de les nieves, Carmen Martín Gaite, com dèiem, a RTV Play, una més de la sèrie d'Imprescindibles, menys d'una hora, impecable, com tot.
Mira,
escolta.
Mi abuela desde mi casa en Manchester... Siempre me recordaba con entusiasmo alguno de sus libros.
Jo t'haig de dir que quan sento a la Mona de León, que és aquesta locutora, m'és igual si parla de Carmen Martín Gaite, de pingüins o de gots de plàstic.
Jo et puc confessar una cosa? A mi hi ha una persona que em passi això i és d'aquesta casa. O sigui, a mi el que el Miquel et digui de Trotamundos és igual. Saps aquestes veus que t'agafen,
que
et connecten? Però riu la Paula, però és veritat. Vull dir, és així, no? Vull dir, que tant se val del que em parli.
És que és igual. Pues ja és el plaer aquest d'escoltar-la.
Mira, m'ha vingut ara aquest símil, no sé per què. Però...
Doncs a mi em passa amb la Mona de León, que és aquesta veu en off, sí. que representa, que és la neta de Carmen Martín Gaite, que vol saber més de la seva àvia com escriptora. És un ritme pausat, però t'enganxa. És aquest ritme de Ràdio Televisió Espanyola, no? Bé, saben fer altres coses, però el que tu associaries a un informe setmanal, no?
Sí.
Però amb més ganxo sí. i amb més gràcia. El 1955 va publicar Carmen Martín Gaite la seva primera obra, El Balneario, i amb ella va guanyar el Premi Café Gijón, i dos anys més tard va rebre el Premi Nadal per Entrevisillos, que és una meravella. Tot i que un dels testimonis diu que tot el que podrien saber d'ella està als seus llibres, aquest documental és perfecte per saber més d'ella, que va néixer a Salamanca el 25, una família bastant progressista, que era un exemple d'una jove que arriba a Madrid i que vol ser independent i dedicar-se a escriure, i que va aconseguir fer amb la seva vida el que realment volia fer. Els testimonis són també aquí, com amb la Sílvia Plath, no? Estudiosos de l'obra de Carmen Martín Gaite, amics, familiars, companyes de Facultat de Filosofia i Lletres, editores... Hi ha fragments d'entrevistes que ens ajuden encara a entendre-la més. Sentim fragments de correspondència que ella escrivia a amics, de moments vitals. I un exemple més d'una dona que s'atreveix a anar contracorrent i a no fer el que s'esperava d'ella. I no em puc resistir, l'hem dit moltíssimes vegades, però ja que esteu imprescindibles, aneu a buscar Carmen Laforet, la xica rara, del que ja l'hem recomanat diverses vegades, però a mi encara m'agrada més Carmen Laforet que Carmen Martín Gaite, i que és, bé, aquesta, és una possibilitat de conèixer aquesta xica rara, que se sabia molt poc d'ella, sí. i que és l'autora de Nada, que amb la seva primera novel·la ja va guanyar un premi, i ara ja, si vols, tirem directament al tràiler.
Mira, fes-ho ja, perquè...
Eh? Va,
que ho dim.
¿Cómo es un muchacho salido de un pueblo pequeño de la costa caribe para escribir una obra que transformó la literatura occidental durante el siglo XX?
Gabriel García Márquez ha obtenido ya todos los éxitos,
en la literatura.
Gabo, como lo llamamos ahora, muy típico.
Això és Gabo, la creació de Gabriel García Márquez, és un documental que teniu a Netflix, una hora i mitja, una hora i 29. Passa com
bé,
si res.
Bé.
Passa com si res, i et dic, si tu no ets una enamorada, que no és el teu cas, de Gabo, t'entren ganes de llegir-lo.
M'agrada, és que no saps com em pot agradar aquest nom.
És perfecte sí. pels enamorats del realisme màgic i que vulguin saber més d'una de les figures literàries llatinoamericanes més importants, Premi Nobel al 1982. Doncs aquí tenim el mateix, des d'amics, familiars, estudiosos, llegeixen fragments, representen aquelles imatges que se suposa que estan a les seves novel·les, amb aquest Macondo, que és el seu univers màgic, com passa tot, que representa que és Aracataca, que és la ciutat on ell va viure els 9 primers anys de la seva vida. Si t'agrada sí. Gabriel García Márquez...
No l'he vist,
Doncs és perfecte. Van fins i tot a la porta d'on ell vivia. Jo no sabia que quan ell tenia 14 anys va conèixer la seva dona, que en tenia 9, que es van casar anys més tard, la Mercedes Barcha. I sentim també a ell, a fragments d'entrevistes, que diu, no, és que mi mujer está presente en todos mis libros, no? Que fins i tot a 100 anys de soledad hi ha un personatge que es diu Mercedes, que fins i tot té el seu propi nom, que no és que li hagi canviat. I et diria que és un documental encantador. Sé que ho associem més a persones, no? Però que no vols marxar.
Que et vols quedar per sempre.
Et vols quedar en aquest univers. Jo, que no sóc una enamorada del realisme màgic, he pensat, bueno, potser ara és el moment de 100 anys de soledad.
No l'has llegit?
No. O sigui, l'he començat, però mai l'he acabat.
Tens el llibre.
Sí, val. Però no l'he acabat mai.
Val.
Connectes amb aquest univers i, a més, saps com... més coses, no? Ell diu que aquest món fantàstic on tot era possible, ell el va descobrir gràcies al seu avi, a la influència del seu avi, que era militar, el coronel Márquez, i que li explicava tantes històries i a partir d'aquí ella es va adonar que podia crear com un univers paral·lel...
Quin poder,
On passessin coses, clar. La seva germana explica com la mare, des que són petits, els llegia contes... I és que t'entren ganes. O sigui, jo crec que si no és amb un, és amb un altre que t'has de llegir un llibre, no? Que tothom ha d'anar preparat ja pel Sant Jordi i dir, bueno... com a mínim tinc una llista de 2 o 3.
Ai, és que és el que anava a dir. Està molt bé, això, perquè hem donat pistilles d'aquestes de...
No? I de clàssics.
Del que pot ser, i clàssics que no moren mai.
Perquè ja sabem que...
Sí. I t'haig de dir, a mi em fa especial il·lusió que em regalin un clàssic.
Sí, perquè sí, és com que la gent no...
És un tresor.
Sí, donem per descartat coses que a vegades...
Les novetats, que estan molt bé,
que,
però...
I que són necessàries, totalment. Però a vegades coses que no has tingut temps de llegir-te, dius, sí, a veure si és ara el moment. Sí, sí.
Olga Vallejo, moltes gràcies per posar-nos al dia avui els documentals, no?, inspirats en grans escriptors. Ho hem de deixar aquí a... No m'ha de dir, no? Quan ens veiem? Ja la setmana que ve.
Jo vinc la setmana vinent amb
Sant
la
Jordi, ja saps que...
Per allà passarem.
Vinga, temps de... Gràcies, Olga. Temps de notícies i tornem.